Avui a l'Ofici de Viure, experiències properes a la mort, segona part. En vam parlar a l'Ofici de Viure amb el doctor Manel Sanz, excap de cirurgia interna i digestiva de l'Hospital de Bellvitge. Més enllà de la teoria, ens posava exemples, com el primer cas en què es va trobar. Un dia que estava de guàrdia ens va dir: vaig atendre un malalt que es trobava en mort clínica. El vam reanimar i després em va comentar que havia tingut tot un seguit de vivències que ell no entenia ni tenien justificació. Aquesta va ser la primera introducció en el tema que vaig tenir, ens va dir el doctor Manel Sanz. Després ens va explicar casos que li tocaven molt de prop, el d'una sanitària jove que treballava al seu mateix hospital. Ens va dir: té un accident i ingressa en mort clínica. Van posar en marxa tots els mecanismes de reanimació. Va tenir una hemorràgia interna, però es va recuperar. La vaig operar i després va passar 7 dies a l'UCI. No li van quedar seqüeles neurològiques de la mort clínica. I jo ja tenia experiència en això i vaig pensar que, com que ella era sanitària, potser ens podria ajudar. Li vaig demanar si em volia parlar i primer em va dir que no, però després vaig començar a dir-li què havia passat i em va tallar dient: no cal que m'expliqui res. Vaig veure com vostè em feia massatge cardíac i em va punxar el cor, com la doctora m'administrava sang, com l'anestesista m'intubava. Em deia, ens va dir el doctor Sanz, que va veure el seu cos sobre una llitera i es va quedar molt sorpresa. Va intentar tocar-me i va passar a través meu, ens va dir el doctor, i de les parets. Avui en volem continuar parlant a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio amb el doctor Manel Sanz. Aprofundirem en el vincle entre aquestes experiències i el que ens han dit sobre la mort les grans tradicions religioses i espirituals. Després que ens heu demanat que hi tornéssim, que tornéssim a convidar el doctor Manel Sanz, avui pràcticament una hora de conversa amb ell a partir d'ara a l'Ofici de Viure.
L'Ofici de Viure. 15 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Soc la Luján Comas, metgessa, conferenciant, escriptora. El meu tema d'investigació és la consciència i especialment la consciència més enllà de la mort. Nosaltres som molt més que un cos físic. Aquest cos físic que tenim té una caducitat com tota la matèria. Però a més som un cos d'energia que dona vida a aquest cos físic, un cos d'emocions que sent i un cos mental que pensa, però també un cos espiritual. A través dels estudis científics que s'han fet, quan el cos físic està mort clínicament perquè el cor ja no batega i no hi ha acció elèctrica cerebral, s'ha vist que les persones que tenen una experiència propera a la mort són capaces de sentir sensacions com d'amor incondicional, de pau, són capaces de sentir el que estan sentint les persones que estan veient i també són capaces de pensar, de conèixer, de reconèixer, d'adonar-se de la situació i de recordar tot allò que estan vivint, recordar-lo després. És a dir, que nosaltres, un cop que aquest cos físic s'ha mort, continuem amb el cos emocional i el mental. Però, a més, tenim aquest cos espiritual que hem parlat abans, on està el millor nostre, està la nostra essència. És l'espurna divina que està dins del nostre cor i és on està tot el més bonic, tota la bondat i tota la veritat, on està la saviesa, on està la nostra essència.
Doncs avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, segona part del programa Experiències properes a la mort, un tema amb la presència del doctor Sanz, Manel Sanz. Gràcies, doctor, per tornar a Catalunya Ràdio. Benvingut.
Moltíssimes gràcies per l'invitació. És per mi un gust i un plaer poder estar una altra vegada aquí.
Després de la bona acollida que va tenir el programa, que se'ns va fer curt, i com que hi ha hagut oients que ens ho han dit, se'ns va fer curt, doncs hem decidit, no ho acostumem a fer, però hem decidit que valia la pena fer una, dedicar-hi una segona part, amb el benentès que podríem estar-hi hores també, perquè hi ha molta bibliografia sobre el tema. Quan va venir, ens va acomiadar al·ludint a una propera trobada que tindria vostè amb el col·lectiu sanitari per parlar d'aquestes experiències properes a la mort, i no era la primera ni l'última trobada que teníem amb el col·lectiu, amb membres del col·lectiu sanitari, em sembla que al mateix hospital. Bé, com va anar aquella trobada i com està veient també les, el feedback per part d'aquest col·lectiu?
Precisament amb el col·lectiu sanitari, tant amb metges com amb infermeres, és on he trobat més resistència en quant a l'acceptació de la nostra realitat existencial i sobretot l'explicació mèdica, la etiopatogènia i fisiopatologia que es diu del fenomen de les experiències properes a la mort. De totes maneres, li puc dir amb satisfacció que s'està despertant, estem obrint i despertant consciències. És una realitat tan objectiva, són milers i milers els casos que hi han avui dia publicats a la bibliografia mundial, en llibres, revistes mèdiques, i és una realitat que no podem amagar. Al principi, jo em vaig reunir amb experts en fisiologia cerebral, neuròlegs, i després amb psiquiatres i psicòlegs, experts doncs, en activitat mental. I sempre, fins d'una manera, d'un moment molt recent, sempre, doncs, quan els hi comentava les experiències properes a la mort, ells sempre automàticament em contestaven que eren al·lucinacions, és a dir, alteracions de la dinàmica cerebral a conseqüència de la falta d'irrigació, ja que això és produït en els casos de mort clínica, és a dir, de paro cardíac i respiratori. No obstant, hi ha una sèrie de fets que al final ells mateixos tenen que reconèixer i en el fons doncs, diuen que hi ha algo més a darrere, que amb el mètode científic clàssic, que és materialista, és objectiu, dualista, doncs realment doncs, hi ha uns buits que no explica realment tota la profunditat del fenomen de les experiències properes a la mort. I hem de reconèixer, doncs, i comencen a reconèixer ja d'una manera doncs, ja més evident que la física quàntica, la mecànica quàntica, sí que ens aporta, no ens dona totes les explicacions, tenim encara molts dubtes, però sí que ens obre una nova porta per entendre i comprendre molts dels fenòmens que ens expliquen aquests malalts i que ens porten a una autèntica interpretació des del punt de vista antropològic del ser humà.
Per les persones que no van escoltar el programa anterior, amb el benentès que es pot recuperar a internet, el títol és L'ofici de viure experiències properes a la mort, per les persones que no ens van escoltar i que ens estan escoltant ara, podem refrescar la memòria de què estem parlant quan parlem d'una experiència propera a la mort?
Una experiència propera a la mort és un fenomen que es presenta en malalts que els diagnostiquem de mort clínica per diverses causes. El diagnòstic de mort clínica correspon a un malalt que està en paro cardíac, és a dir, que l'electrocardiograma és pla, té paro respiratori, no respira, no té reflexa, té una arreflexia, que es diu, i una falta total d'activitat mental. Les causes desencadenants poden ser múltiples. Les més freqüents actualment són infarts, accidents vasculars cerebrals, traumatismes, intents de suïcidi. Llavors, aquests malalts sí que tenim la possibilitat d'aplicar les mesures de reanimació cardiorrespiratòria de manera molt precoç, doncs, tristament, no a tots, però bastants els podem, sobretot en el primer moment, podem recuperar fins al 33-40% dels malalts els podem recuperar. I una població d'aquests malalts que recuperem, doncs, amb aquests minuts que estan de mort en mort clínica, doncs presenten una sèrie de vivències i experiències que és el motiu important de la nostra conversa aquests moments i de la meva inquietud. En què consisteixen? Doncs d'una manera molt breu, ells expliquen molts detalls, és molt llarg, però per ser breu, el primer que ens expressen és que tenen una sensació de sortida del cos i des d'una posició elevada veuen tota la situació sanitària, veuen el seu cos i un equip de sanitaris que estan al redador, doncs, practicant mesures de reanimació cardiorrespiratòria. Això els provoca una gran sorpresa que no en tenen. Al intentar comunicar-se amb nosaltres no ho aconsegueixen amb els mètodes habituals i de seguida els hi crida l'atenció amb gran sorpresa per part d'elles és que, per exemple, una d'elles al intentar tocar-me passa a través meu, passen també a través de parets. A mi m'han explicat exactament què passava en el servei d'urgències a les habitacions del costat, a quiròfano, és a dir, habitacions molt llunyanes en el lloc on se'ls estava el seu cos reanimant. I a la Biografia Mundial hi ha casos anecdòtics d'un malalt reanimant als Estats Units que va explicar exactament què passava amb uns coneguts a les Antípodes, a Austràlia. Després d'aquesta primera sensació de sorpresa, cada vegada tenen una actitud o una sensació més de pau, d'harmonia, de goig. Contacten amb uns sers que ells diuen que són sers de llum, que no, eteris de llum molt il·luminats que els ajuden. Poden contactar també amb sers estimats i amors, per exemple, malalts que van, una malalta que va contactar amb la seva mare que feia poc que havia mort. I finalment tots parlen d'una llum, després d'un túnel, un pont, una zona fosca, al final una llum. I quan arriben a aquesta llum, la sensació de pau, d'harmonia, de goig i sobretot amor. Insisteixen moltíssim en l'amor. Adquireix uns dintells, uns nivells mai vivenciats amb la dimensió humana. En aquests moments és freqüent també que, com si fos en una pantalla, i ràpidament tenen una visió de la seva vida, passat, present i inclús futur alguns. I trobant-se en aquesta situació, els sers de llums els hi diuen, doncs, vostè té que tornar a la dimensió humana, que és tridimensional des del punt de vista energètic, té que entrar novament al seu cos per acabar el seu cicle vital, que no l'ha acabat. I és molt freqüent que ells diguin que no volen tornar, perquè la sensació de pau i d'harmonia és tan important, pensant en el que és la vivència amb la dimensió humana i el que estan vivint en aquells moments, doncs no volen tornar. Entren, vull dir, tenen que tornar, tornen. L'entrada al cos moltes vegades té una certa brusquetat per a sincronia de les energies. Inclús algun cas, curiosament, m'ha dit, diu, vostè em va fer una mala passada reanimant-me perquè jo no volia tornar, em volia quedar en aquella situació tan placentera. D'una manera molt esquemàtica, això és. El que sí que crida l'atenció, i m'agradaria que això quedés ben clar, és que si comparem les experiències properes a la mort amb diversos casos, podem dir que tenen una sèrie de característiques comunes, freqüents, és a dir, que repeteixen. Tenen una estructuració lògica. Els fets, els trets més importants es repeteixen. Les variacions són més de matís que no pas conceptual. Els malalts se'n recorden tota la vida de les experiències properes a la mort. Passat anys i anys, li poden explicar fins al més petit detall. I finalment condiciona un impacte psicològic brutal en el malalt, fins al punt que la seva concepció existencial canvia. Canvia la seva manera de viure, d'afrontar la situació vital, d'una manera molt evident.
Res d'això passa amb les al·lucinacions. Ho explico perquè, tal com vam comentar en el programa anterior, vostè, quan ho va comentar amb diferents especialistes, va voler descartar que es tractés d'al·lucinacions i ens va explicar per què no eren al·lucinacions.
Parlant amb psiquiatres i neuròlegs, doncs ells al principi diuen això són al·lucinacions. Llavors jo els hi pregunto, anem a veure les característiques del que tenen els meus malalts i les característiques de les al·lucinacions, aviam si coincideixin i ho podem superposar. Dic, antecedents, quan es provoca les al·lucinacions que vosaltres veieu a la clínica? Per substàncies químiques, sobretot per drogues actualment, tristament, i sobretot el més freqüent és en el brot psicòtic, especialment a l'esquizofrènia. Dic, els meus malalts no tenen cap d'aquests antecedents. Dic, tenen una estructuració lògica? I ells contesten, en absolut. És completament absurda. No té cap lògica l'al·lucinació dels malalts. Es repeteixen els trets fonamentals? Diuen absolut. Són completament diferents. No té res que veure una al·lucinació d'un malalt amb l'altre. Diu, se n'en recorden? Els hi pregunto jo amb ells. Diu, no solament no se'n recorden, sinó que no se'n volen en recordar. Els hi fa esta vergonya. Els hi condiciona un impacte psicològic? Diu, al contrari, no volen saber res ni se'n recorden en absolut de les seves. És a dir, que jo els hi vaig dir, llavors, les vivències que tenen els meus malalts, experiències properes a la mort, són bastant diferents, tant en quant als seus antecedents desencadenants com amb la seva estructuració anímica. Diu, la veritat és aquesta. I en el fons, llavors, ells reconeixen, diu, aquí evidentment hi ha algú de fons que se'ns escapa. Ells mateixos ho reconeixen.
A l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio estem parlant avui de les experiències properes a la mort amb el doctor Manel Sans.
Maximilien Robespierre. La mort és el començament de la immortalitat.
Ens trobem, doctor Sans, en un programa, l'Ofici de Viure és un programa de psicologia i espiritualitat. I les experiències properes a la mort, d'alguna manera, demostren, no sé si dir-ne encara d'una manera científica, però hi ha científics com vostè que hi estan treballant i divulgant-les, allò que l'espiritualitat, les religions, sempre ens han dit. Hi ha un punt de connexió.
Miri, si abordem el tema des del punt de vista amb el mètode científic, que és un mètode cartesià i newtonià descrit per Descartes i Newton a partir del segle XVII, és un mètode que és monisme material, és a dir, que és materialista, és objectiu, és realista. Si ho fem, ho abordem amb el mètode científic, indiscutiblement no arribem a cap conclusió. Pel següent mètode, perquè el mètode científic considera el ser humà, des del punt de vista antropològic, com cos, que és matèria, i ment, que és un epifenomen. Epifenomen vol dir que és conseqüència de la matèria, concretament del cervell. Això ens porta aquella frase tan coneguda, penso, llavors existeixo. Però això també ens porta a la situació de que, quan em moro, deixo de pensar, deixo d'existir. Segons el mètode científic, la mort suposa la fi de la nostra existència. És a dir, que no hi ha cap component transcendent des del punt de vista del mètode científic. Si llavors abordem les experiències properes a la mort des del punt de vista de la física quàntica, de la mecànica quàntica, que ja sabem que la mecànica quàntica té com a principi que tot és energia, amb dues propietats fonamentals, l'energia ni es crea ni es destrueix, i l'energia està en continu estat vibratori, es propaga amb ones electromagnètiques amb amplitud i freqüència, doncs alçada i freqüència variable, sí que llavors veurem que hi ha una sèrie de punts que ens permeten demostrar que l'existència humana no solament és la material que nosaltres veiem, sinó que a part del material hi ha un component transcendent, és a dir, ens proporciona una visió idealista i transcendent del ser humà. Llavors ens permet entendre perfectament que el ser humà és cos, que és energia de baixa freqüència, és ment amb tota l'activitat mental, pensaments, records, consciència, memòria, que és energia d'altra freqüència, i després que tenim una consciència no local. Tenim el que es diu la supraconsciència, una energia subtil que nosaltres no podem detectar amb els nostres òrgans sensitius i sensorials, però que té continuïtat fora del cervell, que perdura després de la nostra mort.
Perquè en aquests casos el cervell, recordem que estava inactiu.
El cervell, pensi que quan una persona es para el cor i deixa el cervell de rebre sang, està demostrat amb electroencefalogrames que als 15 segons l'electroencefalograma és pla. Desapareix l'activitat cerebral a partir dels 15 segons que el cervell deixa de rebre sang. Aquests malalts estan minuts. És a dir, que el moment que ells manifesten totes aquestes vivències, ni el cor funciona, ni la respiració funciona, ni el cervell funciona. Prova d'això és que no tenen ni reflexes, ni tenen activitat mental.
Sí, estaven clínicament morts.
Clínicament morts. Doncs amb la física quàntica, com li deia, sí que ens permet veure que tenim una energia subtil que perdura després de la mort, que per tant ens permet adoptar una visió transcendent del ser humà I aquesta energia subtil té tres propietats fonamentals. Té les propietats pròpies perquè és holística. Holística vol dir, és un terme que deriva de fractal, que és un terme matemàtic, vol dir que el tot està format per múltiples parts i cada una de les parts té totes les propietats del tot. Hi ha una energia primera, una energia quàntica universal, una intel·ligència primera, que és el principi de totes les religions, que li pot posar el nom que vostè vulgui. Li pot posar Brahman, Tao, Déu, Jehovà, Alà. És el mateix. I aquesta consciència nostra, supraconsciència que perdura després de la mort, és holística amb aquesta energia primera. Què vol dir? Que té les seves propietats. És omnipresent, és eterna, és omniscient, ho sap tot. Recordi la intuïció, que no ens enganya mai, és expressió de la nostra, i és omnipotent, ho pot fer tot. Per tant, nosaltres tenim algo que podríem manifestar-ho, com diuen, per exemple, amb les filosofies orientals, aquesta consciència li diuen la manifestació o expressió finita de l'infinit. La consciència primera, Déu, es manifesta en cada un de nosaltres amb aquesta consciència. Ho diu Jesús, els catòlics. Déu, quantes vegades va dir: sou fills de Déu, esteu fets a imatge i semblança d'Abba, del pare de la primera energia. Tenim totes les propietats. El que passa que, tristament, aquesta consciència la tenim amagada. Aquesta consciència actua sempre pels arquetips. Els arquetips són uns conceptes ja establerts per Platon, per Kant i, sobretot, per Jung, que són uns principis universals que regeixen el pensament humà i que ens diuen si els nostres actes són ètics i morals. Aquests arquetips emanen d'un principi, emanen de l'energia primera. Per tant, la nostra consciència es mou sempre amb una dinàmica vital positiva en la que impera l'empatia, l'altruisme, la bondat, la justícia i, sobretot, l'amor. En canvi, la societat nostra veiem que hi ha enveges, odis, agressivitat, violència. Què passa? Doncs el que passa és que la nostra societat està dominada per l'ego. L'ego és, jo l'anomeno com el no jo, no és el nostre autèntic jo. La nostra autèntica identitat és aquesta consciència no local que hem dit abans. L'ego és la nostra identitat material. És la identitat que s'origina externament, és d'origen material. Per això és incomplet, insegur, canviant. I l'ego sempre busca la seva estabilitat i seguretat amb l'opinió dels altres. El que diuen els altres és el que li dona seguretat a l'ego. I l'ego sempre busca objectes materials, èxit, fama, riquesa, poder i sobretot béns materials. I per obtindre això, què condiciona? Una vida amb una dinàmica corrent, d'una manera molt corrent, negativa, en la que impera la competitivitat exagerada, les enveges, l'odi, l'agressivitat, la violència per mantenir, tenir aquest poder i els objectes. Què vol dir això? Que la nostra societat impera l'egomania i aquest ego ens amaga, camufla tristament la nostra realitat existencial, que és la nostra consciència no local.
Que és la nostra autèntica identitat, tal com ens deia ara. I, per tant, amb la mort del cos físic, vostè està convençut, doctor Sanz, que continua viva la nostra autèntica identitat, amb la qual cosa no morim del tot, com si diguéssim, al contrari.
Miri, una de les coses que condiciona l'ego és una gran por a la mort. La mort actualment és un tabú. S'ha preguntat alguna vegada per què tenim por a la mort? Tenim por a la mort per quatre coses. La primera, perquè el pas de la vida a la mort és dolorós, molest, de gran soledat. Tots hem tingut algun familiar o amic que l'hem vist amb un procés neoplàstic cancerós, com es va deteriorant, patint, tal, fins que arriba a l'èxitus, al final a la mort. Aquest primer pas, tot aquest pas molesta. El segon aspecte que angoixa de la mort és perquè no sabem què passa. què passa després de la mort? No ho sabem.
La frase, el tòpic diu, ningú no ha tornat.
Exacte.
Però ara sí, ara hi ha molta gent que està tornant.
Ara ho sabem, que retornen, i per això això ens dona una gran seguretat. El tercer factor és que ho deixem tot. Venim sense res i marxem sense res. Ens emportem les vivències, experiències, aprenentatges, memòria, el que hem après. Però tot el material pel qual hem viscut tant, segons l'egomania, i moltes vegades no hem viscut, hem malgastat la nostra vida, tot això ho deixem, eh? Familiars, amics, béns materials. I el quart factor que angoixa la mort és un gran instint de conservació que tenim, que ens aferra a la vida. Per tant, en el moment que morim, nosaltres tenim por, però com ens diu la física quàntica, ens demostra la física quàntica, i com ens diuen tots aquests malalts, que són milers i milers, i tots ens repeteixen el mateix, vol dir que nosaltres tenim un cos que és com un traje, que és energia que ens ha prestat l'univers, i que el tornem quan morim. Però la nostra autèntica identitat, la nostra consciència, ens demostra clarament les experiències al voltant de la mort, que continua exactament igual, i em dic que és eterna. És omniscient, omnipresent, omnipotent. Per tant, no hem de tenir por a la mort. La mort és deixar el traje, que és energia de baixa freqüència, tornem, som pols d'estrelles, tornem aquesta energia a l'univers que ens l'ha prestat un temps, i la nostra autèntica identitat perdura per l'eternitat. No hem de tenir por a la mort. Aquests malalts, una de les característiques que tenen és que perden absolutament la por a la mort. Ells mateixos ho deien, diu, jo no volia tornar aquí, perquè s'està millor allí, i ho diuen tots. Per tant, la persona que ha traspassat, que coneix l'altre costat, ens està dient que allí s'està millor, que això és una cosa molt, molt finita, molt curta, la nostra vida en la dimensió humana, i que venim per aprendre, per eliminar impureses, però que la nostra realitat existencial perdura després de la mort física. Perdem la por a la mort.
Vostè, doctor, personalment, aquest procés, com l'ha viscut també en relació a la mort? Perquè m'imagino que no és el mateix el doctor Sanz de fa 30 o 40 anys que el doctor Sanz que ara està aprofundint en tot aquest àmbit després de les experiències explicades pels mateixos pacients, amb moltes resistències també explicar-ho, val a dir-ho, perquè no es troben, no sempre es troben amb metges com vostè que no els jutgen quan expliquen una experiència així.
Fa molt bé dir-me això, i li agraeixo. Ha sigut un gran impacte per mi, des del punt de vista personal, sobretot en la meva concepció existencial i còsmica, eh? És a dir, còsmica i existencial meva. I després això ha millorat moltíssim la meva relació amb l'entorn, amb els meus semblants i sobretot amb els meus sers estimats. Moltíssim ha influït. Llavors el que jo he intentat és precisament controlar el meu ego i que aflori el màxim possible la meva autenticitat, la meva consciència no local, aquesta supraconsciència que hem dit que és eterna, que és l'expressió de l'energia primera en cada un de nosaltres. Com es pot fer perquè ens aflori la consciència no local i controlem l'ego? L'ego, amb la dimensió humana, el necessitem, però té que ser un ego controlat.
Sense ego no podríem fer aquest programa, vostè i jo, ara.
Totalment d'acord amb vostè. La nostra dimensió humana ens obliga, tenim un aspecte materialitzat d'energia de baixa freqüència, necessitem l'ego. El que l'ego l'hem de controlar. Llavors, jo el que m'ha ajudat molt això és a lluitar per controlar el meu ego i sobretot deixar que domini la meva dinàmica vital, els arquetips, és a dir, els aspectes positius, la dinàmica positiva pròpia de la consciència no local, de la supraconsciència. Com es pot fer això? Hi ha quatre maneres per fer-ho. La primera és tenir una experiència propera a la mort. Jo no ho aconsello, vull dir,
no cal.
No cal arribar a una situació de mort clínica per veure si tens la sort després de ser un dels casos que tingui experiències i queda realment convençut de la realitat del que estem parlant. La segona, la meditació, és fonamental. La meditació és fonamental. La meditació el que fa és que eliminem tots els elements que ens bombardegen, els estímuls, eliminem el passat i eliminem el futur i ens centrem en el present. La nostra consciència no local viu en el present, en l'ara, en el moment actual. El nostre ego viu en el passat i en el futur. Llavors, la meditació el que fa és eliminar tots els estímuls, per això ha de ser en un lloc tranquil, quiet, amb els ulls tancats, i concentrar-se bé per eliminar totes les vivències del passat i del futur. Quedar-se en el present. I en el moment que queda el present, llavors vostè, amb l'experiència, hi ha molts mètodes, jo he fet un curs de meditació avançada de 2.000 hores amb un guru, amb una persona molt experta, el primer que vostè nota és que perd la consciència del cos. Després té una sensació cada vegada més d'harmonia, de pau, de goig interior. I finalment, no sempre es aconsegueix, es necessita experiència, formació i anys, una sensació d'abertura, d'amplitud. Vostè se'n dona compte que forma part de tot. Desapareix el dualisme, aquesta separació que ens dona el materialisme entre jo i els demés. Un es dona compte que forma part de tot l'univers. Estem agermanats amb tot l'univers. Estem units amb tot l'univers. Som germans, amorosament units amb tot l'univers. Llavors vostè és quan pot valorar una rosa. Vostè veu una rosa? Mirem la rosa. I la veu vostè una rosa. En canvi, si vostè la mira en profunditat, veu l'essència de la rosa, d'un ocell, d'un arbre, d'una persona, perquè està unit a tot l'univers.
Per tant, no farem a l'altre allò que no volem per nosaltres.
Això és un dit d'Espinosa. Espinosa va dir, diu, no facis als altres el que no t'agradaria que et fessin a tu. Això és d'Espinosa.
Però aquesta consciència no local, un dels aspectes que em crida l'atenció de les persones que han passat, del que expliquen les persones que han passat per una experiència propera a la mort, és que, per entendre'ns, al costat d'aquesta consciència no local hi ha també una consciència de la pròpia persona, dels seus records, de la seva història, de personal, de la seva gent estimada. És curiós, o sigui, hi ha un tot, però també hi ha individualitats.
Té tota la raó de dir-ho. Des del punt de vista estructural psicològic, amb la dimensió humana, el ser humà està format pel subconscient. Què és el subconscient? El subconscient és la nostra història. És el lloc on estan acumulades les nostres vivències, experiències i, sobretot, els hàbits. Que els hàbits, pensi, que són els elements que estructuren el caràcter de la persona, és a dir, la manera de pensar, ser i actuar de la persona, i que s'adquireixen en el claustre matern i en els primers anys de la vida. Això estructura el caràcter de la persona. Això és el subconscient, és la nostra història. Això és l'ego, és la nostra història. Després tenim el conscient. El conscient és l'activitat resultant, és un epifenomen del cervell. L'activitat neuronal de les neurones condicionen el conscient, i això es localitza fonamentalment en el lòbul frontal, aquesta zona d'aquí davant, a la zona prefrontal del lòbul frontal. Aquí és on tenim les activitats més elevades, activitat intel·lectiva, racional i lliure albir. És la consciència local. I després tenim la supraconsciència, que és la que hem anomenat abans, que té continuïtat a fora. Per tant, nosaltres tenim ego, el nostre subconscient, consciència local per activitat neuronal, i tenim la supraconsciència, que és la nostra autèntica identitat. Quan ens morim, ens emportem el subconscient en les nostres vivències i experiències, ens emportem la nostra consciència local junt amb la nostra essència, que és la consciència no local. Aquí hi ha tres termes que són porten a molta confusió, que els autors cada un els diu diferents, que és consciència, que és esperit i que és supraconsciència. Són tres coses diferents. I precisament jo he intentat definir-ho. L'ego és el nostre subconscient, les nostres vivències i experiències que tenim, la nostra història. L'ànima, per uns, és aquesta consciència local que se'n va junt amb la subconscient. I després la supraconsciència, que és l'esperit. O sigui, consciència, ànima i esperit. L'esperit seria la supraconsciència, l'ànima seria la nostra consciència local junt amb l'ego, amb el subconscient.
Ho explica clar i català, i amb moltíssima claredat. Li agraeixo aquesta pedagogia, doctor Sanz, i el fet de fer-ho entenedor. Ens deia en l'anterior programa, el primer que s'afecta quan hi ha una falta d'irrigació cerebral és la memòria, i aquests pacients ho recorden tot amb una claredat sorprenent. Aquests pacients, ens deia vostè, doctor, estan clínicament morts, intentant reanimar-los. M'han explicat exactament què estava passant en sales llunyanes del lloc de l'hospital on el pacient i jo érem amb tota exactitud. Això no és possible explicar-ho amb falta d'irrigació. De tot el que ens va comentar, també hi ha un aspecte que em va cridar molt l'atenció, que és que aquestes persones veuen fins i tot allò que els passarà en el futur. Això sí que per la meva ment racional, i crec que per la de tothom, costa molt d'entendre. Perquè una cosa és veure imatges del passat, records del passat, com gairebé com en una pel·lícula, no?, diuen alguns testimonis, i l'altra és veure el futur.
Veuen el passat, les imatges que expliquen ells, quan ho veuen, són imatges, és rapidíssim, són instantànies, i els fets més importants que van condicionar més impacte amb la seva dinàmica vital, del passat. Veuen el present, el que està passant en aquests moments, i alguns d'ells veuen el futur. Alguns d'ells inclús m'han dit que no comentin absolut el que em van dir. No ho comentaré. Però el que veuen són altres reencarnacions. És a dir, la reencarnació és una de les manifestacions transcendents. Hi ha una sèrie de manifestacions transcendents que són experiències properes a la mort, les vivències dels moribunds, una altra cosa freqüentíssima, telepatia, precognició, clarividència, vivències místiques, psicoquinèsia, reencarnació, totes aquestes dinàmiques transcendents. Aquestes dinàmiques no tenen explicació amb el mètode científic, i sí que el tenen amb la física quàntica. La física quàntica, hem dit, ens ho explica, que només viu el present. Tot és present, i ell el que era passat, futur, ho veu tot en aquell moment. Per això ells veuen passat, present i futur. I el futur, amb la dimensió humana, serà una altra reencarnació. No sé si m'explico suficientment.
Sí, sí, perfectament. Perfectament. Allò que li deia abans, no?, que és vostè, si tornéssim al passat fa 40 anys, li haguessin explicat això, no s'ho creuria.
Miri, si no m'ho creuria, que si arribo a explicar això, no seria metge. Si jo arribo a dir a explicar aquestes coses, a histologia i anatomia patològica, a mi em suspenen a l'acte. No seria metge. És a dir, que la visió que es tenia abans era una visió estructural fixa del cervell, dominada totalment, tots els aspectes transcendents, per la gran pressió que havia religiosa. Era tot una situació, tot el que era transcendent era una activitat divina.
Directament passava, sí, sí, a una qüestió de religió.
Era Déu que ho feia,
sí,
tot, sí. Això. Nosaltres no tenim ni per què explicar, nosaltres ho hem d'acceptar. Això de l'ànima és una cosa de Déu, no hem de saber res nosaltres, no ens hem de preocupar. Pensi que en un temps, a la història més antiga, els que van començar a dir, aviam, reunem totes aquestes activitats transcendents a partir del segle XVII, Galileo, Laplace, Descartes, Newton, quasi a alguns els hi va costar la vida, la Inquisició, no ho oblidin, És a dir, que fa temps, i això va perdurar durant molts anys, i a la meva, quan jo vaig estudiar, perdurava molt, tot el que era transcendent, una cosa que no es podia tocar des del punt de vista científic. Era tot conseqüència i control de la divinitat. Era Déu que ho feia i no ens preocupem de res. I això no és així. Déu existeix, està superdemostrat, però és un Déu diferent d'aquell.
De fet, a cada cop hi ha més lligams entre la ciència i l'espiritualitat i la religió, i més científics també, que investiguen el que en podríem dir el pal de paller de tot plegat. El nom, un dels noms possibles, seria consciència.
Ni més ni menys, la consciència. Pensi que el mètode científic va establir un abisme, una separació total entre matèria i espiritualitat, entre matèria i metafísica, entre matèria i religió. I la física quàntica el que ha fet és que ho ha juntat. Es complementen perfectament. La situació que hi ha entre matèria i esperit ho explica perfectament la física quàntica. És ona i partícula. Ja vam dir que l'energia es pot manifestar com a partícula o es pot manifestar com a ona. Hi ha aquestes dues possibilitats. I qui transforma una cosa amb l'altra, l'energia en matèria, és una consciència intel·ligent. És a dir, que la física quàntica ha trencat aquest abisme que havia entre esperit i matèria. Es complementen perfectament.
Ens queden 5 minuts, doctor Sanz. Passa el temps volant. Com sempre, li faríem moltes preguntes i, de fet, la nostra guionista, la Blanca Busquets, ha preparat també moltes preguntes i em sap greu perquè no donem l'abast. Si hi ha algú que hagi viscut una experiència d'aquestes característiques i no sap si donar-la a conèixer, què pot fer?
Què pot fer? Doncs miri, per exemple, tenim mitjans de difusió claríssims avui. Per exemple, si vostè agafa YouTube, trobarà una quantitat de casos que posen de persones amb títols No existe la muerte. Después de la muerte continúa nuestra vida. Vull dir, pot fer-ho, filmar, i a mi m'han filmat moltes vegades, tinc moltes conferències i coses a YouTube, a Google. És a dir, tenim avui dia mitjans de difusió perquè donar a conèixer. I penso que el que l'ha tingut té obligació de fer-ho. Crec que és una manera que podem ajudar la humanitat a despertar consciències. I pensin que quan despertem consciències hi hagi una massa crítica suficient, això és el que té que fer canviar el món, eh? No serà l'ego, serà la consciència la que té que fer canviar el món. I té que fer-ho lo abans possible perquè estem destruint la natura. Som natura, som pols d'estrelles i anem contra la natura. Estem destruint la natura. I la manera de respectar la natura és quan un se'n dona compte que forma part de tot, que sóc univers. I això és el que ens diu la consciència no local. Per tant, el que ha tingut una experiència té obligació de difondre-ho i té mitjans, YouTube, Google, el que sigui, per despertar més consciència i aconseguir una massa crítica suficient que faci despertar a la nostra civilització, a la nostra societat.
Tant de bo.
Tant de bo.
Tant de bo.
Doctor... Per això estic aquí, amic Gaspar, li prometo. He deixat la meva feina, estava al col·legi de metges, amb feina i tot, ho he deixat, perquè penso que col·laboro molt poquet, però amb algo a despertar consciències, i és la meva obligació.
Jo li agraeixo molt que hagi vingut, doctor Sanz, i som conscients, efectivament, de la seva agenda tan atapeïda i que ho hagi fet no només una vegada, sinó dues vegades. Moltíssimes gràcies, doctor Sanz. Fins una altra.
Moltes gràcies per la seva... aquests moments que hem passat, realment agradables, i estic totalment a la seva disposició. Moltes gràcies.
L'ofici de viure. Un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
Sergi Torres, ben retrobat.
Gràcies
per tornar al programa. Si haguéssim de canviar coses, tu ens recomanaries que canviéssim, per començar, les preguntes que ens fem a nosaltres, allò que ens demanem, oi?
Sí, perquè aquest fet de preguntar-nos implica qüestionar les nostres certeses. Des de les nostres certeses, i això és algo que és molt curiós perquè no ens donem compte, pensem que les certeses que tenim avui dia provenen del context en el que vivim. Context social, cultural, tecnològic, i d'aquest context obtenim les nostres certeses, allò que en diem de les coses són així. Però en realitat el context mai pot ser la causa de qui som i com som, perquè el context sempre és l'efecte de nosaltres que creem aquell context o que mantenim aquell context tal com és. Quan això passa, quan perdem aquest nord, invertim aquests factors, no ens preguntem preguntes com, per exemple, com podria ser jo d'una altra manera? Com podria jo desenvolupar aquesta actitud? O dins d'un context, per exemple, pare-fill, en lloc de preguntar-me com puc ser un millor pare, dintre de la mateixa referència que jo tinc del que és un bon pare, per què no em pregunto com seria jo si no tingués les idees que tinc de pare, de ser pare? Què emergiria de mi naturalment? Aleshores descobriria, per exemple, és un context molt concret, una autoritat que per res té a veure amb l'autoritat social o cultural que hem après. És una autoritat que té a veure amb la presència i no amb la força o amb la imposició. Doncs aquestes preguntes no ens les fem i aleshores no ens permetem aquesta transformació profunda. Quan no ens permetem aquesta transformació, no ens donem compte que participem del context i el mantenim. Si mirem el món actualment i les seves divisions geopolítiques i culturals, veurem col·lectius sotmesos, literalment, sotmesos als seus patrons culturals. I veiem altres cultures i diem, com poden fer això? Doncs pel mateix motiu que nosaltres fem el que fem. Estem totalment tancats dins del nostre patró mental perquè ens pensem que el context és el que ens mana i ens governa, però justament al revés.
Però també ens sentim limitats, no? Petits, per canviar el context. Pensem, home, jo hi aportaré un gra de sorra.
Perquè el context en el que vivim es basa en això. Es basa en un conglomerat de col·lectius. Però cadascú de nosaltres som un punt genuí de referència cap al context. Cadascú té la seva forma d'entendre'l. I si ens asseguéssim en silenci i miréssim a dins, veuríem que cadascú de nosaltres ha vingut a aquest món a portar una cosa genuïna al context. El que passa que ens hem ensenyat i hem après a que això no és correcte, perquè amenaça el context i millor no amenaçar-lo, perquè ha funcionat fins ara. Però a costa de què? Quin preu estem pagant? On queda realment la genialitat? On queda allò que és novedós? El que estan portant els nens i els joves avui dia no té cabuda a les nostres societats. Els fem cabre a les societats. I per fer això els hem d'ensenyar a no ser creatius, a no ser intensos, a no ser espontanis. I això té un preu, finalment, i és societats cansades, cultures que repeteixen el mateix i que no volen sortir d'elles per por a no sé quina cosa. Doncs això és començar a revisar-ho i de nou començar a preguntar-nos coses que no ens faci prou preguntar-nos coses, Gaspar.
Sergi, moltes gràcies per aquest punt genuí.
Gràcies, Gaspar.
Als oients i a les oients també, moltes gràcies. Una abraçada.